Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. La Universitat de Girona digitalitza 1.600 pergamins originals del monestir de Sant Daniel, datats entre els anys 938 a 1682. D'aquest tema en parlarem avui amb la germana priora del monestir de Sant Daniel, Assumpció Piferrer. Per altra banda, en el Preguntes amb Resposta, avui ens visitarà Marina Geli, metgessa i exconsellera de la Generalitat de Catalunya. Comencem, com sempre, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Crida a la santedat, crida a la felicitat. Reprenc la presentació de la carta del Papa. Alegreu-vos en i celebreu per animar-vos a llegir-la. Cal recordar el capítol 25 de l'Evangeli de Mateu, en el qual trobem els paràmetres amb què la nostra vida serà valorada. Perquè tenia fam i en donar-ho menjar, tenia set i en donar-ho beure, era foraster i en vau acollir, anava despullat i en vau vestir, estava malalt i en vau visitar, era a la presó i vingueu a veure'm. Quan reconeixem Crist en el pobre i en el qui pateix, se'ns revela el mateix cor de Crist, els seus sentiments i opcions més profundes, amb les quals el sant mira de configurar-se. No es pot ser sant al marge de l'exercici de la misericòrdia, el cor palpitant de l'Evangeli. El Papa assenyala dos errors. Separar les exigències de l'Evangeli, l'amor als altres, de la relació personal amb el Senyor, convertint el cristianisme en una mena d'ONG i, d'altra banda, viure considerant el compromís social amb els altres com quelcom superficial, mundà, secularista. Un exemple. La defensa de l'innocent que no ha nascut ha de ser clara, ferma i apassionada, perquè hi ha en joc la vida humana, sempre sagrada. Però igualment sagrada és la vida dels pobres que ja han nascut, que viuen en la misèria i l'abandó, i pateixen el tràfic de persones, l'eutanàsia encoberta, les noves formes d'esclavitud. Tampoc la situació dels immigrants ha de ser considerada un tema secundari al costat dels temes seriosos de la bioètica. No podem plantejar un ideal de santedat que ignori la injustícia d'aquest món. Per això el culte que més agrada a Déu es manifesta quan la relació amb ell per les celebracions i la pregària es transformi en donació i misericòrdia envers els germans. La carta també concreta alguns signes de santedat en el món d'avui, en cinc grans expressions d'amor a Déu i altruisme significatius en la cultura actual. Aguant, paciència i mansuetud. Cal mantenir-se ferm al costat de Déu que estima i sosté. Des d'aquesta fermesa interior és possible aguantar, suportar les contrarietats, els vaivens de la vida, les agressions dels altres i les seves infidelitats i defectes. Alegria i sentit de l'humor. El sant és capaç de viure amb alegria i sentit de l'humor. Sense perdre el realisme, il·lumina els altres amb un esperit positiu i esperançat. Ser cristià és goig en l'esperit sant. Audàcia i fervor. Cal escoltar Jesús que ens repeteix: no tingueu por. La santedat és audàcia per evangelitzar. Reconeguem la nostra fragilitat, però deixem que Jesús la prengui en les seves mans i ens llanci a la missió per guarir i alliberar. En comunitat. La santificació és un camí comunitari. Si estem aïllats, és molt difícil lluitar contra tot allò que ens impedeix esdevenir sants. Compartir la paraula i celebrar junts l'Eucaristia ens fa més germans i ens converteix en comunitat santa i missionera, en pregària constant. L'oració confiada, qualsevol que sigui la seva durada, és la resposta d'un cor obert a la trobada amb Déu cara a cara, en la qual pot escoltar-se la veu suau del Senyor. Així és possible discernir els camins de santedat que el Senyor ens proposa. La carta es tanca amb una reflexió sobre el combat, la vigilància i el discerniment necessaris per esdevenir sants i feliços. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta la periodista del Diari de Girona, Laura Fanals. Benvinguda, Laura.
Hola, bones.
Quan vulguis.
Som estiu i qui més qui menys està a punt de fer vacances. Ho en farà. Uns merescuts dies de descans i desconnexió necessaris per poder tornar després a la feina amb energies renovades. Però perquè nosaltres puguem fer vacances amb tranquil·litat, hi ha molta gent que ha d'estar treballant. Pensem, per exemple, en els socorristes que passen hores sota el sol per evitar que ningú s'ofegui. O els bombers que estan de guàrdia davant de qualsevol incendi forestal. O els metges que ens esperen urgències per curar-nos una ferida, una indigestió o el que faci falta. O els cambrers que ens serveixen amb paciència mentre tenen una llarga fila de gent esperant. I no ens oblidem dels periodistes, que treballen per mantenir-nos informats 24 hores de les novetats polítiques, del que passa a prop de casa i de si trobarem cua o no a la carretera. Es tracta de professionals que a vegades ens semblen invisibles perquè donem els seus serveis per suposats i ens oblidem del seu esforç i dedicació. Per això, des d'aquí, fer-los un agraïment per permetre'ns gaudir d'un estiu més agradable i desitjar-los que, quan ells en tinguin, també puguin gaudir d'unes bones vacances.
La Universitat de Girona està portant a terme la digitalització de 1.600 pergamins del monestir de Sant Daniel, datats entre els anys 938 fins al 1682. Parlem tot seguit amb la germana Assumpció Piferrer, priora del monestir de Sant Daniel. Benvinguda.
Benvinguda.
Com és que s'ha portat a terme aquesta digitalització?
Doncs perquè nosaltres teníem moltes ganes de que l'arxiu doncs, anés, perquè actualment tenim una xarxa en tots els monestirs i crec que els nostres pergamins valia la pena i com que ens venen gent a vacant i ens venen a consultar, aleshores teníem molt interès, no? I com ho fem? Nosaltres, clar, tot això costa diners i bueno, vam parlar amb la universitat i la universitat mateixa, amb el rector, es van oferir doncs, des de la biblioteca de la universitat, a les biblioteques, es van oferir que ho féssim, no?
Un dels pergamins més singulars és una dispensa de naixement.
Sí, és una dispensa. I l'Anna Gironella, que ella ha treballat molt i està fent el doctorat sobre tots aquests pergamins i totes les dones, ens ho va explicar molt bé. Clar, aquesta en tenien la comunitat, la devia elegir, però esclar, a Roma no li van donar el permís ni al bisbe de Girona. Aleshores va tenir que demanar un permís perquè, clar, era filla legítima i no donaven permís a aquella època i tampoc potser ara, no? I aleshores van fer tots els presentiments i sí, tenim tots aquests pergamins que ho expliquen, no?
Sí, el pergamí que vostè es refereix és una dispensa d'una filla il·legítima que es deia Cecília, de la noble Agnès de Foixà, que d'aquesta manera va poder ser priora i després abadessa del monestir.
Sí, sí, després la van fer abadessa. Mm. Però va tenir que li van donar un permís especial, eh? Perquè pugui arribar a ser priori i pugui ser abadessa.
Aleshores, sembla ser que per ser monja, estem parlant del segle XIII, era condició ser filla de noblesa?
Sí.
D'aquí de Sant Daniel. D'aquí del monestir de Sant Daniel, no? És una de les curiositats. Qui està interessat en aquests pergamins? Qui els sol consultar?
Bueno, generalment, en aquests moments, molts becaris que fan arxivisme. No? I moltes i ens donen a la universitat ja també tenim un conveni que ens porten nois i noies que durant el curs doncs fan les pràctiques aquí al monestir. I llavors els hi serveix per ell i també ajuden a la arxivista, a la Irene, que és l'arxivera, no? I a nosaltres. I fan molta feina aquesta gent jove. Sí, realment ara ve molta gent jove, més que temps endarrere, que venia més gent gran de consultar de tant en tant. Però els que ens treballen ara a l'arxiu i també que venen per consultar pels seus treballs són gent jove de la Universitat de Girona, d'aquí de les Àguiles.
Què hi ha en aquests pergamins?
aquests pergamins.
Sí, que hi ha.
Però, bueno, aquests pergamins són interessants perquè, de fet, com que ja, aquí venia tota la noblesa, tota la gent, vull dir, en aquella època del segle XII, començant 11, 12, 13, gent de la noblesa. Aleshores, aquesta gent venia amb molta documentació, tenien moltes terres, no?, i venien documentades amb dones molt riques, també dones de cultura, i clar, doncs els pergamins els portaven aquestes germanes, no? Com l'Ermessenda, bueno, aquest de l'Ermessenda que tenim, la compra i venda i tot, això, no? Però són pergamins que es feien ja en el monestir, i altres que feien aportacions de les mateixes monges. Feien els seus béns, no? Vull dir, eren administratives, quan venien aquí administraven tots els seus béns. I aquí sí que en els nostres arxius es veu molt... A vegades inclús polèmiques amb els bisbes perquè tenien que sortir molt, eh? Aquelles dones es que portaven tot el seu patrimoni, no? Estaven al monestir, no sé si tenien clusura, tenien massa la visió de la clusura, perquè hi ha també un document que el bisbe a l'abadesa li pica el costó una mica, dir, escolti, vostè tot el dia està fora. Però deia, bueno, és que jo en tinc que cuidar dels meus, de les meves propietats i tinc que cuidar-me de tot, no? I aleshores sí que hi ha documents molt, i molta, es veu molta, com que eren dones de tot arreu, de Girona i de l'Empordà, es veuen documents de molta cosa aquí, com història i com de geografia, perquè es veu molts poblets, no?, de l'Empordà, de Camprodon, de Setcases, perquè la gent que venien portaven, anaven aportant, no?, les seves finques, clar, llavors tot això ho incluïen en aquests documents.
Aquests pergamins es poden començar ja a consultar?
Ja, també ho hi ha a la universitat, ens van ensenyar també, hem fet una pàgina web, la mateixa pàgina de la universitat, es busca Monestir Sant Daniel pergamins de l'arxiu i es poden visitar.
A part d'aquest pergamí curiós i d'altres que ens ha dit, hi ha
bueno,
algun...
Bueno, n'hi ha molts de curiosos,
Ens expliqui algun més, va.
Sobretot hi ha vegades moltes gent que ha vingut a consultar, no? Es veu que tenia una vida al monestir, no? Tenia, perquè hi havia totes les monges, eren de diferents pobles, molt gironines, de per aquí, no? I també de fora, però molt de la part de Girona. Llavors, clar, geogràficament es veu tot una mica com aquests pobles, com eren i com la gent, no? I els camps, perquè també cultivaven camps a fora, no? I també hi ha molta cosa agrícola, perquè les monges també tenien les seves terres, aquestes hi tenien que cultivar i tenien que tenir els seus administradors que també les ajudessin, i clar, i potser voltaven molt, i aquí hi ha moltes polèmiques, elles i les bisbes, també tenien moltes polèmiques amb els bisbes, és curiós. Però bueno, eren dones molt valentes, que no sé què passa, passava que ho vencien tot elles i guanyaven tots els plets, i guanyaven tot.
Bé, també hi ha un document molt important en aquests pergamins, que és el relacionat amb la fundació per part d'Ermessenda de Carcassona,
sí,
no?
Sí, 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 aquest hi és el pergamí que nosaltres estimem en tot, bueno, és el pergamí per nosaltres més important del nostre arxiu.
Clar, aquí...
De totes maneres, la guerra civil es van perdre molts documents. Les cartes de professió que les feien, vull dir, era una carta de professió en tots els dibuixos, eren molt treballats, i tot això, una època que s'ha perdut. Només tenim les cares, nosaltres les més ara, les d'actualitat d'ara, però no tenim les antigues, i això sí que ens sap molt de greu.
Hem de dir que aquests pergamins, lògicament, són originals i estan en llatí. Mossèn Josep Maria Marquès en va transcriure alguns...
Ah, sí, vas transcriure, sí, sí, sí.
Els va transcriure al català o al llatí?
No, bueno, ell els va... Eren al llatí, però els va ser en català,
Sí. Els va publicar...
La Fundació Noguera els va editar. També van donar molta importància a aquesta fundació, que ha fet una gran feina de cara als arxius.
L'any 1997 va ser editat per la Fundació Noguera 300 d'aquests pergamins del llatí al català.
Sí, vostè no sé si l'ha vist, aquest llibre és molt interessant.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, germana Assumpció Piferrer, priora del monestir de Sant Daniel, una gran tasca sense cap mena de dubte per la cultura. Aquesta digitalització de 1.600 pergamins del monestir de Sant Daniel des de l'any 938 fins al 1682. Que vagi bé.
Sí, sí, sí. Molt bé.
Darrere de cada persona hi ha unes idees, uns pensaments, un comportament. Una forma de viure. En els propers minuts coneixerem la personalitat d'una persona. Preguntes amb resposta. Respostes valuoses a preguntes curtes.
Avui amb nosaltres Marina Geli, ets consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, metgessa i actualment coordinadora de recerca en l'àmbit social de la Universitat de Vic. Benvinguda, Marina.
Benvinguts, gràcies per convidar-me.
Quin és el record que guarda de la seva infància?
Mira, els dissabtes i diumenges a la casa on ara vàrem anar a viure, Cal Ros, i coses que ara semblen estranyes, però un panet de Viena, curiós, amb la meva àvia, que els dissabtes anaven a Girona, aquí, a comprar, i em comprava un panet de Viena i el TVO. Aquestes, i ens reuníem tots, tota la família, els dissabtes i diumenges a Cal Ros, a la Casa Pairal, primer amb els meus besavis, amb els meus avis, els meus pares, i tinc aquest record dels dissabtes del TVO i del panet de Viena.
Quin ha estat el dia més trist de la seva vida?
El dia que va morir el meu pare. El dia que el meu pare, de fet, em va dir ara ja em vull morir, aquí a l'Hospital de Santa Caterina, tenia un càncer d'esòfag, no? I ell era una persona, el més vitalista que conec.
Quin ha estat el dia més alegre de la seva vida?
Diferents, el dia que em vaig casar i ara el dia que la Carla, la nostra filla, ens va dir que esperava un fill.
En quin moment del dia té uns minuts de pau i de descans?
Dos espais, al matí, aviat, molt aviat, m'aixeco molt aviat, la primera que m'aixeco de casa, entre 6 i 7, del matí, i després al vespre, sempre llegeixo un tros de llibre.
La seva principal virtut?
La constància i la responsabilitat.
El seu principal defecte?
Voler-ho tot ràpid.
Què és el que més ha après de la seva mare?
Ma mare és llevadora, treball.
I del seu pare?
Bonomia, El meu pare era el més sociable que conec.
Quina és la qualitat que més aprecia d'una persona?
El compromís.
Què és el que més li molesta d'una persona?
La falsedat.
Què li demana a un amic?
Que sigui amic.
Quan fa que no plora?
Oh, poc, jo ploro sovint, inclús algunes pel·lícules m'emocionen, potser la setmana passada em va caure alguna llàgrima. En solitud, és una mica vergonyosa de plorar en públic.
Quina cosa la posa trista?
La injustícia.
A qui renyaria?
Avui, molta gent, però els que es miren de lluny el que passa amb la Mediterrània.
Què és el que més detesta?
Les persones que no són sinceres i que només pensen en elles mateixes.
Què és el que més li agrada de la vida?
Construir bé comú.
És veritat que el primer petó sempre es recorda?
No.
Una cita bíblica.
Els corintis... Existeixen tres coses, la fe i l'esperança i l'amor, però el més gran de tot és l'amor.
Quina cosa ha estat l'última que li ha demanat a Déu mentre pregava?
De moment, a curt termini, que trobem el camí de la pau i de que els presos i els exiliats catalans puguin sortir després d'un inici d'un acord polític.
Un lloc per pregar?
Qualsevol, però amb un punt de silenci, també Empúries.
Un remei per no enfadar-se mai?
Respirar dues vegades i pensar només en l'essencial.
Quin és el valor que més falta a la nostra societat?
L'empatia.
Quina és la seva afició preferida?
Tinc moltes. Llegir, les plantes, tocar terra i cuinar per la família i els amics.
El seu animal preferit?
El gos.
Un polític?
Molts, Pasqual Maragall, potser.
Un personatge de ficció?
Tinc molts i molts anònims, No, ara no tinc un personatge de ficció que és el que més pensaria, no ho sé.
Un personatge històric?
Amb totes les seves febleses, Churchill.
Un metge o metgessa?
Trueta.
Una malaltia a combatre?
Quasi malaltia a la pobresa o les malalties que surten de la pobresa.
Els seus actors preferits?
Els meus actors preferits també són diversos. Encara a mi m'agraden des de Catherine Deneuve, sóc una mica antiga, fins a Marlon Brando. Tenia una mirada bestial, era un actoràs que penetrava amb la mirada. Les mirades m'agraden, i la cara de Deneuve és esplèndida.
Una pel·lícula.
Els Puentes de Madison.
Un llibre.
Mira, l'últim que he llegit, molts, perquè és el meu psiquiatre, de fet, els llibres, són el refugi. Jo solo llegir llibres molt diversos, i llegeixo alhora diversos llibres, depèn de l'estat d'ànim i del temps que tinc. Però un llibre que fa poc es va presentar a Girona, d'un autor no conegut, Xavier Muñoz, que es diu Alice, Adam Road, és la biografia d'una doctora humanista de Cambridge, una persona d'alta societat, però que va acollir a la seva casa d'Adam Road el segle després de, entre la guerra, la Segona Guerra Mundial, el segle XIX, el segle XX, i és molt interessant perquè descriu alhora el que se metge, no?, amb aquest compromís social que ella va tenir, i també des de l'anonimat, tenim tants herois anònims, i ja està ben escrit, però sobretot perquè a mi també m'agraden les novel·les històriques, i que també reflexen, te permeten endinsar-te en persones, però també en temps de la història.
Un diari.
El diari que cada matí miro, ara hi ha l'internet, el diari Ara.
Un plat gastronòmic.
Molts, però l'arròs caldós.
Un club esportiu.
El Barça. Em sap greu pel Girona, però el Barça.
Un cantant, grup musical, compositor.
Serrat.
Una cançó.
Mira, una poc coneguda, però, o potser poc radiada o poc escoltada, no ho sé, Lucía. Lucía de Serrat, és tendresa pura.
L'escoltem. Gràcies, Marina Geli.
A vostès.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, no olvidé anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, o enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 22, visita pastoral a la parròquia de Parlavà. El bisbe francès segueix aquesta visita pastoral a les parròquies de l'arxiprestat del Montgrí, la Bisbal, i en aquesta ocasió, a les 11 del matí, serà aquest diumenge a la de Sant Feliu de Parlavà, on presidirà la celebració de l'Eucaristia i, en finalitzar, es reunirà amb els feligresos. Recordem, doncs, aquest diumenge 22, el nostre bisbe Parlavà, missa a les 11. També aquest diumenge concert a la Basílica de Castelló d'Empúries, el Messies de Händel i d'altres peces musicals a càrrec de l'Orquestra de Cambra Miquel Casas i Vell, de Rubí, i també de la Capella de Música de Santa Maria de Mollet del Vallès, a les 7 de la tarda, preu 10 euros. També aquest diumenge concert de cambra a l'església del monestir de Solius a 7:45 del vespre després de Vespres, entrada gratuïta. Dilluns que ve, dia 23, a plec de la capella de Santa Magdalena del Pont, a Olot, a 7:45 de la tarda, res del rosari i a les 7, missa. De 10 a 1 del migdia, la capella estarà oberta. També dilluns, hora santa del grup Hakuna, de 9 a 11 de la nit, al santuari de la Mare de Déu dels Àngels. Dimarts, dia 24, festa de Santa Cristina a Lloret de Mar, a partir de les 8 del matí, processó marítima fins a l'ermita, eucaristia i retorn a Lloret, presidirà el nostre bisbe. Continuen les pregàries per les vocacions durant tot aquest mes d'agost, tots els dimarts a 4:45 de la tarda a la Basílica de Sant Fèlix de Girona. Divendres, dia 27, ultrella comarcal dels cursets de cristiandat a 9:45 del vespre a la parròquia de Caldes de Malavella. I dissabte de la setmana que ve, visita pastoral a la parròquia de Sant Feliu de Boada. A les 11 del matí, missa presidida pel nostre bisbe. Temps per escoltar l'Evangeli amb mossèn Àngel Caldes, capellà de la residència Les Vetes de Salt. Benvingut, mossèn Àngel.
Ben trobat, Àngel.
Quan vulgui.
L'Evangeli d'avui és de Sant Marc, és capítol 6è, del verset 30 al 34. Els apòstols es reuniren amb Jesús i parlaven, diu Sant Marc, de tot el que havien fet i ensenyat. Marc fa el reportatge. Una colla d'homes joves reunits amb Jesús. No era cap conferència, ni una entrevista. Més aviat em fa pensar en aquelles converses que sol tenir el papa Francesc en la carlinga de l'avió al tornar de terres llunyanes, o un dinar de família on tothom vol buidar al mateix temps l'experiència de la seva aventura. Jesús els imprimia un ritme, el ritme fulgurant de l'Evangeli. Foc he vingut a portar, la plenitud de l'entrega, la vocació, però amb la tendresa de veure'ls i ajudar-los a créixer en l'amor. En el mateix text que comentem, Marc fa observar que la gent que anava i venia no els deixava temps ni de menjar. La vida només s'entén quan, com els apòstols, la gent es reuneix amb Jesús.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.